L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
Són les 6 de la tarda, 8 minuts. Ramon Gené, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Què tal? Molt bé.
Feia dies, que no ens veiem.
Sí, ara feia dies. No feia sé què dies. Havia passat, perquè havia hagut, em sembla que hi havia l'1 de novembre.
Coses, coses. Sí. Coses. Passen coses. Sí. El Ramon Gené, aquests dies estem... divendres, van començar amb una iniciativa recollint àudios de com sonen els timbres de porta en aquest cas de treballadors del programa, de col·laboradors del programa, i ens has fet arribar el teu.
Sí, sí, aquest matí la Xènia m'ha trucat dient-me que volia el timbre i li he enviat el timbre.
Amb el Marral anem repassat uns quants i deixa'm dir-te que m'ha sorprès el teu timbre perquè...
Sí, és horrorós.
No és harmònic o no?
Dic que... Home, quan l'he sentit he pensat...
No fa per tu.
Allò d'en casa, sí. Darrero, cuchillo de palo.
Té una explicació. Perquè, com que a casa meva és com una casa així com una mica com antiga, llavors la meva dona volia un timbre antic. I aleshores va trobar aquesta cosa tan horrible. I aleshores...
Per tant, és un timbre antic?
És un timbre antic, sí. És un timbre recuperat antic.
Ah, veus, per tant, té una història, aquest timbre.
Sí,
no és un timbre qualsevol.
No, és un timbre...
No, és que m'ha sorprès.
No és un timbre anat a comprar. No és un timbre recuperat d'un d'allò... No d'un caldrapaire, però gairebé. Bueno. I el posarem aquí i tal. I aleshores, sí, fa un soroll una mica...
Doncs anem amb el timbre del Ramon Gené.
És l'arma nuclear. Vandellós explota.
Txernòbil.
Aquest ha estat el comentari de l'Alan, el senyor Marcelí. Sí. Tornen a posar quan hem sentit el teu timbre.
Ullan.
He apretat el botó rojo del reactor 4.
Claro.
Però l'heu dit que no hi ha molta gent que té un timbre així?
Home.
Que la gent que té aquells que fan ting-dong...
Bueno, clar, és que hem repassat molts de
timbre. Sí, però aquell se crema, eh? Aquell si hi ha un graciosillo que te'l deixa apretat una estona, se crema el timbre.
Jo tinc el ding-dong, jo tinc el ding-dong.
El ting-dong fa una mica d'angúnia, eh?
Bueno, és el que em vaig trobar quan vaig comprar el pis, eh? O sigui, mira, el tinc així, jo.
Jo tinc aquest, també.
Aquest és el meu. Però quan vaig comprar el pis estava aquest timbre i vaig pensar, ara no em gastaré ni un duro per canviar el timbre.
Ja, sí, esclar, això també.
Aquest és el que es queda. I el Marc Bala et preguntava, fa poca estona aquí al programa, això.
La meva pregunta és, ell que és tan entès en música, m'agradaria que m'aclarís quina nota fa el seu timbre que ens ha enviat. Perquè jo he estat com comprovant-ho i no sé si és un si bemoll o un si natural. Escolteu.
No, no, és... Home, normalment hauria de ser un la. Ja sabeu que el la és la primera nota, és la nota per la que s'afina. El la... És quan et venen, et venen a afinar el piano, per exemple, l'afinador comença pel la 4. I el la 4 ha d'estar afinat, pot estar afinat a moltes d'això, però normalment a 440 hertzos. I aleshores, el...
Si més... Això és modern, cantes era diferent.
Sí, abans era 436, 432, clar, el diapasó ha anat pujant. Per això és més difícil cantar ara que abans, perquè ara es canta més agut, perquè el diapasó està més alt. Hauria de ser un la. Aviam, tornem-lo a posar.
Ara, perdona, que ho has dit com allò, que ja ho sabeu tots, jo m'has deixat sorprès. Què vol dir que això... No. Vol dir, com és que ara es canta més alt?
El diapasó és aquell aparell...
Sí, allò que...
poses a l'orella i té aquella vibració.
Que en un primer moment et penses que és per mirar com entens l'estat de l'oïda, i no és això, és per la música. És allò que fas... Ping!
Exacte. I aleshores allò té una vibració, uns hertzos que és la vibració del so a l'aire, que per minut pot vibrar X vegades. Sí. Aleshores, avui en dia l'estàndard és que per minut vibra 440 vegades, aquest és el la 4 del piano. M'esteu mirant. És que, clar, em feu explicar unes coses complicades.
No, sí,
imagineu-vos el teclat d'un piano.
Tu has dit.
Sí, ara anirem a això. Anirem a això. El piano té 88 tecles. Val? 88 tecles, i es comencen a comptar des de l'esquerra. I aleshores, quan et trobes el primer la, és el la número 1. El segon la és el la número 2. El segon, el la número 3, la número 4. No és exactament així, però perquè ens entenguem.
Sí, sí.
Quan arribes en el la número 4, és la nota que ha d'estar afinada a 440 vibracions exactes.
Per minut. Val?
Per minut. 440 hertzos per minut, que és les vegades que vibra aquella ona de so. Molt bé. Aleshores, aquesta és la vibració actual. Abans, a principis de segle, que bueno, això seria una altra història, aquesta vibració és una vibració imposada pels nazis, però aquesta seria una altra història.
Què dius ara?
Sí, per, sí. Sí, per Goebbels i tota aquesta història. Però això és una altra història.
I això s'ha quedat.
Sí, això s'ha quedat. Que no és una vibració... Bueno, però és igual. L'aleshores...
Bueno,
ho explicarem un altre dia, doncs, això. És que, clar, és que si anem estirant el fil arribarem amb moltes coses.
Home, és que has obert un meló interessantíssim.
Sí, però aleshores, abans d'això, aquest diapasó, amb la que... No sé si és diapasó o diapasó.
Això la Lluçà. La Lluçà, que és logo.
Jo crec que és amb una S sonora, eh? Jo crec que és diapasó, eh?
Pas, molt bé. Doncs el diapasó, aquest diapasó que ara està a 440, abans estava a una vibració inferior. Estava a 436, o a 432, o a 426. És a dir, si hi ha menys vibracions per minut, el so que produeix és més greu. Per tant, si tu a finals del segle XIX afinaves una orquestra amb el la a 432, el so general que produïa l'orquestra
era
més greu que el so que produeix ara l'orquestra, que està afinada a 440. Per tant, si tu has de cantar, doncs avui en dia l'orquestra sona més, perquè ens entenguem, més aguda, més brillant. I per tant, els aguts són més aguts. No sé si m'explico.
Sí, sí,
i per tant, una sinfonia sonava diferent.
Una sinfonia sonava, no diria més greu, potser més fosca. Perquè la diferència és minúscula. Entre el 436 i el 440 no hi ha orella que això d'allò... Bueno, la gent que té oïda absoluta, no? Aquesta sí. Però si no, és una cosa que tu no pots, diguéssim, endevinar, no? Però sí que abans, si tu tenies l'orquestra al final a 436, a 432, o per sota del 430, doncs si tota l'orquestra està afinada amb aquest diapasó, doncs tota l'orquestra sona més greu. I per tant, cantar resulta més fàcil perquè els aguts són més greus, també.
I ara et faré la pregunta que falta. Per què els nazis ho van canviar?
Perquè això, sabeu allò que...
Me l'estava fent a sobre, aquesta pregunta.
Ja, però tu sabeu allò de la ISO? Sabeu el que és la ISO? International System Organization, no sé com es diu, allò... ISO 9000, és una cosa que hi ha res.
Això que són com una mena d'avals, unes garanties que donen a una empresa, conforme ha passat uns estàndards.
Collons, quina calor fa aquí. Hi ha una empresa...
El que fa que un metro sigui un metro.
Exacte. Hi ha una empresa que el que fa és establir uns estàndards, estandarditzar les coses. I amb el diapasó... el que passava és que a Itàlia en tenien un, a França en feien servir un altre, a Espanya en feien servir un altre, a Alemanya en feien servir un altre, i aquí afina a 4,42, a 4,44, que encara és més agut, no? I aleshores, durant l'època del Tercer Imperi alemany, allò que en diem el Tercer Reich, el Tercer Imperi,
sí, sí,
doncs els alemanys van aconseguir que aquesta oficina d'estandardització estandarditzés el 440 com el diapasó que tothom faria servir. I a partir d'ara, tothom... O sigui, ara quan et ve, els que tingueu un piano a casa i us ve un dia l'afinador, doncs traurà un diapasó a 440, farà cling i començarà a afinar per allà. Val? Per què? Doncs perquè que això ens portaria molt més enllà, eh? Però perquè a partir d'aquest moment doncs es va estandarditzar el 440 per a tothom.
Només una cosa, un segon, hi ha hagut un parell d'oients que ens han fet notar que has tingut un lapsus, Ramon, que has dit per minut i és per segon.
Per segon, perdó, per segon. Sí, perdó, per segon.
Només
sí,
deixar-ho clar.
Sí, sí, per segon, perdoneu.
I això...
Sí, sí, perquè, clar, no, perdoneu. No, perquè...
És com si...
És com avui que jo he fet un comentari de que la ràdio s'escoltava des de... Bueno, que la ràdio fa un munt de temps, segles...
Feia segles i tal.
I llavors se m'ha fet l'apreciació de que no feia segles, feia un segle...
Bueno, la ona de...
S'ha de ser acotat.
No, però un moment.
No, però
No, perquè amb el senyor Marcelín s'ha equivocat. Perquè si fos per minut, imagineu-vos que jo aniria fent...
No, això aquí s'agraeix.
És cada segon, perdoneu.
Bueno, i parlant de timbres, deixeu-me dir que l'any 2011, en un dels programes d'Òpera en Texans, el Ramon Gené va voler recrear un fragment de l'òpera Le Grand Macabre.
Sí, de Ligeti.
L'obertura del segon acte, em sembla que és aquesta obertura.
Sí, del segon acte.
On justament escoltem diversos timbres, i són així.
Trucant!
Això són negres, ara venen les torxeres. Tan, tan... Sí. Aquesta és una òpera de l'any 1977.
Què es diu, aquesta?
No, va morir, em sembla que era el 2000...
Ara, a l'òpera...
2006, 2007, dius, devia morir Ligeti.
Hi ha de tot, eh? Perquè hi ha l'òpera del timbre.
Sí. És que... Ai. És que, clar, aquí... Aquí passa una... Això es comença. Ho vaig explicar una vegada. Aquesta òpera és una òpera sobre la mort, que ve el dia de l'apocalipsi a exterminar la humanitat, i aleshores la mort s'emborratxa i ja diu, bé, ja ho està. No? Però, clar, això que dius que hi ha de tot, aviam, la música va evolucionant, no? I quan arriba, doncs, al final del segle XIX, ja costa molt de fer, costa molt fer música més enllà de la música que ja s'ha fet, i per tant, doncs, es comencen a fer altre tipus d'experiments.
Per cert, que recomano recuperar aquest programa del 2011, que, per cert, feies una altra cara.
Sí, sí.
No, pero tú eres como los buenos vinos, ¿eh?
Gràcies.
Con los años...
Se't veu molt jovenet, se't veu jovenet.
Sí, no...
Se't veu jovenet. I... va enredar amb un carter.
Fa una miqueta d'angúnia.
Tu, per cert, vas també de carter. Bueno, poses una...
Sí, una jaqueta de carter, sí.
I van per les portes.
Sí, tocant.
Bueno, tocant, però no en plan gamberro. No, no. Ah. Ho executen perquè feu l'execució del que seria les notes.
Exacte,
no?
Perquè després de trucar tots els timbres... O sigui, amb el carter anem passant. Llavors hi ha una carta que s'ha de portar a tal persona. Llavors truquem aquella persona d'acord amb el que diu la partitura. Primer fem negres, després corxeres, després tresets, semicorxeres, i després fem el muntatge final amb tots els timbres que hem anat tocant per Barcelona per entregar les cartes.
I aquest és un fragment d'aquest programa molt recomanable, com tots els del Ramon Gené.
He quedat amb algú que és especialista en tocar timbres. Jo crec que ens en sortirem.
Hola, Àlex.
Hola, Ramon.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Farem música... Bé, farem. Faràs tu, eh? Música tocant timbres.
Perfecte.
Com que els carters són els que piqueu més timbres al cap del dia.
I tant. Doncs anirem pel carrer Girona.
Carrer Girona. Doncs vinga, a punt. Perfecte. Som-hi. Aviam, aquí comencem i fem el primer compàs. No. Vale, que som dos negres en punt. Vale, serà... Pim, rin... Vale?
Per un tremig.
Sí, exacte. És... Un, i... Pim... Pim... Perfecte. Tenim el primer compàs. Ara canviem, eh? Cada vegada una mica més difícil, eh? Perquè ara farem tresets. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cola, cola.
Així vam construir tota l'obertura.
Fixa't quina poca solta.
Fantàstic, fantàstic.
Sí, de fet, sí, és una poca soltada, però vull dir que... Bueno, això que deia, no? O sigui, sí, després de la... O sigui, quan tu arribes al final de Wagner i Richard Strauss
ja
i
no
tal...
Què fer,
ja no, o sigui, la música ja no dona més de si.
I tant.
És com quan arriben les avantguardes al París del principis del segle XX. O sigui, com segueixes pintant? Tu no pots seguir pintant com Velázquez. Has de fer alguna cosa,
per
no?
Per què no? Potser aquí tornin. Les porqueries que fan ara.
És a dir... necessites intentar trobar alguna altra manera d'expressar-te, no? I aleshores, allò que en vam parlar un dia, també, no? Arriba Duchamp i fa allò que se'n diu el ready-made, el art trouvé en francès, l'art trobat, i fa allò de l'urinari i tot allò, no? I de la mateixa manera a la música apareix un senyor que es diu Schoenberg i fa una nova harmonia, una nova manera de construir música.
Que va ajudar els laboratoris Terebrino-Mandri amb el producte.
Parlant de música, avui el Ramon Gené ens venia a presentar una obra que tenim a tocar, una estrena del Liceu el proper 28 de novembre al Gran Teatre, on representarà Rigoletto. I avui ens volies parlar de Rigoletto.
De Rigoletto i de les estadístiques al món de l'òpera. Volia aprofitar la vinentesa que fan el Rigoletto al Liceu i que fan un concert amb música d'Amadeu Vives, els de la Fundació Òpera Catalunya, que sabeu que són els ex dels Amics de l'Òpera de Sabadell, que són aquesta gent que van voltant per tot el territori, que fan òpera per tot el territori, no? Rigoletto, i em sembla que això ho sap tothom, però el Rigoletto és aquesta música. Que segons com, fa una mica de mandra ja aquesta música, però bé.
Per què?
Mira, ho he pensat...
Para.
Ho he pensat i no ho he dit.
Perquè he pensat, ara serà el típic comentari negatiu, i he pensat, no ho digui
res. És que és una música tan...
No, creus que
està recremada, clar, si està sonant cada dia des de l'any 1853. Això es va estrenar a Venècia... No, 51, perdó. A Venècia, a l'any 1851. Des d'aleshores, que sona tots els dies del món a totes hores. Clar... No és que estigui cremat, és que està recremat. Imagineu-vos que el Verdi, quan va escriure aquesta melodia, sabia, era tan conscient que havia escrit el hit de tots els hits, allò que en de la madre de todos los hits, que no li va donar l'ària al tenor fins unes hores abans d'estrenar-se. Perquè no volia que ho cantessin durant els assajos, perquè sabia que si ho cantarien, si ho cantés durant els assajos, tota la gent al teatre ho escoltaria, ho començaria a xiular i ho
Volia spoilers.
No volia spoilers.
Oh, spoilers.
Bueno, per cert que aquesta obra es va estrenar, com dic, a Venècia el 51. Sí. I es va estrenar al Liceu el 53. És la segona òpera més representada a la història del Liceu. La primera... Alguna idea?
Ah, que sí, algú
m'ho coneix.
Us admiro a vostè, però si vostè...
La Bohème?
Aïda.
Aïda.
La primera, Aïda. I la segona...
Que també està recremada.
És que clar, que fa molta estona que gira això. La primera Aïda, la segona Rigoletto. Al Teatro Real de Madrid, Rigoletto és la més representada de tota la història del teatre.
Exacte.
La més representada. En 10 anys s'havia estrenat a Viena, a Budapest, a Brno, a Stuttgart, a Moscou, a Londres, a Atenes, a Lisboa, a Nova York, a Buenos Aires, a Rio de Janeiro, a París, a Estocolmo... És a dir, a tot arreu. A tot arreu.
Allò que t'agrada dir a tu, ho estava petant.
Ho estava petant. Mira, escoltem el final, la fermata final. Que, per cert...
No n'hi ha hagut cap altre com ell.
Però tu agafa.
Que, per cert, que això no... Què diu vostè? No,
tu agafa, te compra una bandeja de canelón congelada i té una cita en casa, posa aquesta cançó i es que no falla mai. Con una empelmeta i recremar lo que tu vulguis, però que liga, però segur. O sigui, que a mi que no, me la toquen.
Depèn amb qui lliguis, clar.
Bueno, com poca llum, això sí.
No, això no és un tema de llum, és un tema de gustos musicals.
Vale. Yeah. Per cert, que aquest agut final, que tots coneixem aquest agut final, no existeix a la partitura. La partitura, l'àrea acaba sense agut. Val? Però avui en dia...
Vols dir que, clar, que si vas al Liceu i veus que el tenor ho fa sense agut,
és perquè ho fa com està escrit.
Però, clar,
el que passa és que la tradició...
Però aleshores, clar, la gent no li agradarà perquè no ho allarga com...
Exacte, perquè com tu tens acostumat a escoltar amb els discos i a les gravacions i d'això. Però tal com ho va escriure Verdi, és sense aquest agut final, perquè aquest agut ve en un altre moment de l'òpera.
Ah, pues yo lo escuché así también, yo la he visto, esta la he visto.
El que passa...
En la catedral, en la calle, esta òpera yo la he visto, la hace un señor ahí con un casete... Y canta, y esta yo la he escuchado también, y acababa así.
¿Esta la hacen en Portal del Ángel los domingos?
Los domingos.
Hay un par de caballeros que se ponen en la puerta del Portal del Ángel, en el Corte Inglés.
También lo he visto ahí,
se ponen los dos
ahí en una calle esa.
Que... Y tiene muchos fans que se ponen con su sillita ahí, que se ponen.
Son muy aplaudits.
Vale. Perfecte, doncs m'alegro molt. Escolta, tant... Per cert, que... clar, aquest trio, el personatge aquest del Duca de Mantua, que és el que canta això, clar, és un...
Aquest és metge?
És un... No, aquest d'aquí no era metge, exactament.
Sí, era tot de Mantua?
Sí, era... clar, és un cretí, aquest tio.
Ah, sí?
Sí, és un misògin, és un... Saps allò? És un...
No, explica-ho.
És un...
Bueno, en un moment ja l'has deixat baldat. Un sí. Cretí, un misògin...
Un misàntrop, vols dir? Poso.
No, anava a dir... Saps, és un senyor que va amb senyores que fumen.
Vaja.
Un frescales.
Un frescales.
Ja, vaja.
És un frescales.
Faldiller.
Faldiller. Però tu pots ser faldiller intentant...
I no anar amb senyores que
segueixo,
fumen.
Segueixo un duc de manto a Twitter...
Sí.
Que ja li preguntaré...
Sí, ja ho sabrà, ell ho sabrà.
No, no, li preguntaré per què... Com és que va triar Duc de Manto?
Esclar, és metge.
És metge aquest.
Metge?
No, el nostre Duc de Manto.
Jo que dic jo és metge.
I li agrada molt l'òpera. I li agrada molt l'òpera.
Sí. Bueno, potser li agrada... Potser, clar, el personatge... Bé, ja, el personatge sí, musicalment... Sí. Musicalment
no,
és al·lucinant.
No, però vull dir, clar, si tu et poses...
Però, clar, és un personatge complicat. És un personatge que és un, és un noble...
Que no sigui l'altra cara del Duc de Manto.
Un bon vivant.
És un personatge que és un noble, és un aristòcrata. A l'obra original de Víctor Hugo era el rei de França. Em sembla que és... Ara parlo de memòria, Em sembla que és el rei francès primer de França. Potser m'equivoco si algú ja no em vol corregir, però em sembla que sí que era el rei francès primer. Però, clar, amb la censura, Verdi no va poder-ho fer i va haver de rebaixar les expectatives i va canviar el rei
per un duc.
I van haver de buscar un duc, que era el duc de Màntua, que era de la família dels Gonzaga, que era un duc, era un ducat que ja no existia, perquè ningú es donés per al·ludit, perquè el personatge és un cràpula. I aleshores, perquè cap aristòcrata es donés per al·ludit, van haver d'anar a buscar un títol que ja estigués extingit, que no existís. I aleshores van trobar el duc de Màntua. I aquest duc de Màntua és un senyor que és un aristòcrata que el que es dedica és, diguéssim... Saps que hem parlat molta vegada de les nostres llistres de superfuckers? Saps?
Sí.
Doncs aquest en plan de ficció...
És de l'escola.
Aquest és un campió.
Bueno, un campió no, a veure, un campió... Perdoni.
Sí, un campió no. Si té raó la Montse, un campió no. No està ben dit.
Un campió no seria la paraula.
No seria la paraula.
Un home que... Un gran
no,
seductor.
No, perquè anàvem amb dones, diguéssim, prostitutes, no?
Exacte, perquè aquest va lligant amb la cartera.
Això no vol dir que
també lliga sense cartera, però vull dir, tampoc té escrúpols, i si ha de treure la cartera, treu la cartera, Treu la cartera. Bueno. De fet, aquesta que és l'àrea que hem sentit, la dona immòbil, que el que diu això, La dona immòbil qual piu mal vent, és a dir, la dona és voluble com una pluma al vent, la dona és una cosa que no té senderi, saps? Que vull dir, això és el que diu el paio. I a la primera àrea, a la primera ària que escoltarem ara, que és molt curteta, és l'ària de presentació del personatge, diu «Questa o quella per me parisono». És a dir, aquesta o aquella altra, tant se me'n fot. És el que diu. I canta, que a mi se me'n fot si és aquesta o l'altra, jo me'n vaig amb totes al llit. I canta això, ja veuràs. Amb la veu d'Alfredo Kraus.
«Questa o quella per me parisono, a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo». Del mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altra bel cor.
Diu, jo el meu cor no el dono a cap d'elles, perquè jo estic amb totes. I ara sí que estic amb aquesta, però potser demà... Forse una altra, demà no serà. Potser demà serà una altra.
No m'ha compromès amb les relacions de parella.
La censura li va dir Verdi, escolti, no pot sortir un rei amb aquest comportament. No sé si us sona tot això.
No sé, exacte, el que anava a dir, no calia anar molt lluny.
Però la censura li va dir, escolti, aquí ha de sortir un rei fent tot això. I van dir, home, això no pot ser. I llavors van dir, busquis algú altre. I van trobar aquest, saps? Van trobar el Duc de Màntua. Van trobar el Duc de Màntua.
No, se non ve libertà. De mariti il geloso.
Dei mariti il geloso furore. Tots els marits estan que troben fum pels queixals. Però a mi, mira, se me'n fot.
Ja li agradaria a vostè, senyor Santa Susana, ser el Duc de Màntua?
Posis aquesta, si de cas, millor que l'altra.
Perquè
al final diu semipunge una qual que beltà, és a dir, cada vegada que m'excita alguna bellesa.
Que jo, vamos, a mi me...
Estem donant corda, aquest home.
Sí, no, jo no cal.
Jo tinc una receta natural d'una...
No, gràcies.
Que con allò, vamos, milagro.
No. Aleshores, jo el que volia parlar, això, el Rigoletto, la segona òpera més representada a la història del Liceu, és Quines són les òperes més representades?
Bona.
Al món mundial. Quins són els compositors més representats? Qui són els països que més representacions d'òpera fan al cap de l'any?
A veure.
Aleshores, m'he entretingut una estona i m'he posat a comptar des de l'any 2016. És a dir, perquè clar, no volien... Bueno, 2000... aquest període de 5 últims anys.
Vinga.
I en el número 1, destacadíssim, l'òpera que més es representa a tot el món és La Traviata. Des de l'any 2016, 4.227 representacions. Sí. És a dir, allò que deien que des de que es va estrenar La Traviata l'any 1853, cada dia algun lloc del món es representa La Traviata, és ben cert, és ben de veres. I no una vegada, dos i tres vegades al dia. Després ve La Flauta Màgica, Carmen, La Bohème, Tosca, El Barber de Sevilla, etc, etc. El compositor més representat, amb diferència, Giuseppe Verdi. En aquest període d'aquests 5 anys, 17.139 representacions. Jesus. Seguit, el segon lloc per Mozart, 14.100. I tercer, Giacomo Puccini, 13.750.
I te puc preguntar una cosa, de tot això, ¿se tienen que pagar drets o como están ya more defined no hay ningú que cobri res?
Ningú que cobri res.
Ah, mira,
sí, quan l'autor
una vegada,
bueno, per això costa tant els teatres fer òpera contemporània. Per què? Doncs perquè han de pagar els drets de l'autor. En canvi, si tu fas una òpera de Verdi que va morir l'any 1901, fa més de 80 anys que l'autor de l'òpera ha mort i per tant, representar aquella òpera, doncs no genera drets d'autor, no? Però imagineu-vos que Verdi, 17.000 funcions, més de 17.000 funcions. Wagner està al lloc número 7 amb 4.100. És a dir, al segle XIX hi havia la gran rivalitat Verdi-Wagner. Estem al segle XXI.
Verdi li ha passat per davant.
Estem al segle XXI i resulta que Verdi està amb més de 17.000 funcions i Wagner està amb 4.100.
Més senzillet. Més senzillet.
Però si anem als compositors, i aquesta és una cosa que us volia explicar, si anem als compositors, atenció, i anem baixant a la llista, comença a haver compositors que jo ara els diré i direu... Per exemple, Johann Strauss II, que més o menys algú li pot sonar, el Danubi Blau i tot això. Franz Lehár. Molt bé. Imre Kalman. Engelbert Humperdinck.
Sí, aquest em sona.
Home, sí.
Aquest em sona.
Sí, però us en sona un altre.
Bueno, era un altre.
Engelbert Humperdinck,
que cantava,
sí.
El Humperdinck.
Sí.
No és el mateix.
No.
Pues no.
Aleshores, aquests compositors, que no tenen nom de ser d'aquí, de Matadepera, saps?
No tenen nom
de ser de per aquí. Sí. Tenen nom de ser de com... de per allà dalt, del centre d'Europa, una cosa entre Alemanya, austríaca, húngra...
D'allà,
de l'imperi austrúngar, saps?
Dels que no es vacunen.
Dels d'imperi austrúngar. Per exemple, Johann Strauss II va fer aquesta música. Som-hi.
Sí, home.
Això és el ratpenat. Una opereta. Que això representa dia sí i dia també a Àustria. I a Hongria. I a Alemanya.
Aquí molta gent ho va conèixer amb un spot de sopes.
Sí, sopes Nord, no sé què.
Sí, senyor.
Mare de Déu. O, per exemple, Franz Lehár va escriure moltes operetes, entre elles La vídua alegre. Que no sé si us sona o no.
Sí, que me sona, sí.
I al final sona així.
Sona bé, aquesta.
Això és el final de l'opereta. Que l'argument sempre és el mateix, La Viena imperial, senyors amb frac, senyores estupendes, festes, vestits llargs, operetes, balls, sopars això, i coses d'aquest tipus, no?
Poderia, el poderia.
Per exemple, no, poderia no. I, per exemple, el Kalman és un autor també hongarès d'aquesta època de l'imperi austro-húngar, que té moltes músiques, per exemple aquesta. Ui. Que això es diu La princesa gitana. Que sempre és aquesta cosa de l'opereta, eh? En aquest cas és una opereta d'un senyor de Viena que està enamorat d'una actriu i que cada vegada que l'actriu acaba la seva representació l'espera a la sortida d'artistes perquè vol que li firmin, els signi un autògraf, i aleshores ves la relació entre aquests dos, no? Però ja veureu què és. Ara ve un vals preciós. Un vals, eh? Un, dos, tres, un, dos, un, dos, que és una música més o menys fàcil, no? Perquè és una música que pot agradar a tothom, no?
Sí.
No s'ha de ser...
Està bé, està bé.
No...
A mi m'agrada.
Sí, vull dir, no...
Però no, a la vegada tampoc t'has d'anar tot el dia, t'has d'estar complicant la vida.
No, és, sí, és clar. Això és la típica música de l'opereta vienesa, d'aquella opereta de l'imperi austro-húngar, que es feia a Viena, que es feia a Budapest, que es feia a Praga, que es feia al sud d'Alemanya, i que és aquesta música, diguéssim, fàcil, que convida a l'alegria, convida a passar una estona i convida simplement a anar al teatre per passar-t'ho bé. No cal que et facis unes cabòries immenses sobre el perquè de tot plegat, no? I aleshores és curiós com és possible que aquests autors estiguin a la llista dels compositors més representats de tot el món. I aleshores és perquè quan un mira els països que més òperes representen del món, en primer lloc, o els primers llocs, hi ha tots aquests països que, diguéssim, configuren aquest cor central d'Europa. Alemanya, Àustria, Suïssa, Hongria, Txèquia... I, per exemple, Alemanya té una mitjana de representacions anuals d'òperes de 7.500.
Jesús.
Espanya, voleu saber quantes té?
Sí.
Espanya està en el lloc número 10 i té una mitjana de 700 representacions l'any.
Encara.
Alemanya, número 1, 7.500. Espanya,
10.
700. És menys d'un 10% de les que es fan a Alemanya. Val? I per sobre d'Espanya hi ha països com Txèquia, que recordem que nosaltres aquí som 47 milions de persones, i a Txèquia potser en són, no sé, potser són 10 milions de persones. Fan més funcions que aquí. O a Suïssa, em sembla que són 8 o 9 milions d'habitants en tot el país, fan més funcions que aquí. O a Àustria, que no sé quanta gent són, però també són molt pocs. Potser són 9 o 10 milions d'austríacs. Doncs també són més, no? I aleshores, com que aquests països no tenen, diguéssim... No sé com dir-ho... Si tenen una cosa seva, la fan. I la fan amb molt d'orgull, i la fan amb molta patxoca, i la repeteixen tantes vegades com faci falta, i vull dir, n'estan cofois, saps, del que fan. Per això, aquests països, que són els que més representacions d'òpera del món fan... Doncs fan constantment la seva opereta, i per això aquests compositors d'opereta, que nosaltres aquí ens són pràcticament desconeguts, estan a la llista dels compositors més representats, no? I aleshores és, de la mateixa manera que aquesta gent fan això, nosaltres una mica no ho podríem fer, o no?
Amb compositors catalans, sí.
Per
amb
exemple.
Compositors catalans, el que vulguis, m'entens?
N'hi ha un munt.
I obligar els nens de col·legi a anar-ho a veure. Això sí que es tindria de fer. Ara, compositors de fora o d'allò, no m'interessa.
O, per exemple, que hi ha, claro, no...
Espanyols? No, perdona, no. I operistes espanyols tampoc, eh? Yeah. Jo no vull veure el senyor Domingo, eh?
Yeah.
Ni cap d'aquests.
L'any que ve farà 100 anys que es va estrenar el Comte Arnau, que és una opereta, és com una òpera, una opereta. Quantes vegades l'han fet que va tenir un èxit extraordinari al Teatre Novedades i no l'han fet mai més.
Si a mi em dius que actua Josep Carreras, llavors sí, perquè és català i quan hi ha hagut micròfons a davant, ell sí que si li ha calgut cantar i si li ha calgut agafar i dir visca Catalunya Lliure, ell ho ha fet, m'entens? Perquè això està gravat. Ara, a mi sons qui? No m'aportis, que no m'interessa.
Yeah,
i a més a l'òpera no pots dir res, perquè dius, ui,
si li sembla, escoltem la proposta de Ramon Gené.
Sí.
A veure, Ramon.
Te sent dir res.
No, aleshores és, aprofitant que hem aprofitat que el Liceu feien el Rigoletto, m'agradaria aprofitar que els de la Fundació per a Catalunya fan un concert homenatge a Amadeu Vives.
És català, sí.
Bueno, va néixer a Collbató.
Sí.
Al peu de Montserrat.
L'Emigrant és seu, la música?
Sí. I la Balanguera també.
Ostres, Dios, la Balanguera!
I aleshores, Amadeu Vives... Ja sabeu que aquests de la Fundació per a Catalunya porten l'òpera per tot arreu, Sabadell, Sant Cugat, Reus, Tarragona, Lleida, Figueres, Girona, i, jo què sé, Manresa, van a tot arreu, a Vic, a Granollers...
I catalana, si és veritat, a part de les sarsueles.
Sí, i aleshores fan aquest concert homenatge, i de la mateixa manera que a Viena, si han de fer 10 vegades la Vídua Alegre, o han de fer l'opereta aquesta, o han de fer
la...
Ho fan, i no d'allò, saps què vull dir? Home, si fan un concert sobre amb música d'Amadeu Vives... Aleshores, Amadeu Vives és una persona que va viure una miqueta en el pont aeri. Aquí i allà. De fet, els seus primers èxits van ser... La seva
amb l'Orfeó.
Sí, l'Orfeó, va ser cofundador de l'Orfeó. Però va viure entre els dos llocs. I us proposo dues músiques i vosaltres escolliu, perquè va escriure música molt d'aquí i música molt d'allà.
Tota.
Podeu escoltar...
La d'aquí.
Us proposo escoltar La Migrant.
Preciosa.
Cantada amb una versió històrica de l'Orfeó català.
Per favor.
O us proposo escoltar El Fandango.
Fandango.
De Doña Francisquita.
No, La Migrant.
Fandango.
Posa un de cada, no?
Vots a favor de La Migrant.
Jo.
Marcelí i Vicenç Martí.
Molt bé.
Fandango, jo.
Comencem. Escoltem un trosset de La Migrant.
Clar.
Que és, naturalment, com tothom sap, en text de...
No duermo.
No se'n sento. No se'n sento. Madre
del meu cor.
Pot callar?
Vols a Catalunya. Si és que m'ho pixaré d'emoció.
Hauries d'anar a buscar un disco més vell.
Sembla que estigui gravat al pàrquing d'aquí l'edifici.
Adéu, home, posa...
Para. Escolti, és que avui en dia... Un moment.
Que tenim a casa de pedra que ni els posem... Escolti,
això és una gravació històrica de l'Orfeó català. Home, hem dit que el Vives va ser cofundador de l'Orfeó...
Sí, però posen un de més...
Amb Aureli Campmany i amb en Millet. I aleshores, aquesta és una gravació històrica. Perquè el Vives va morir just abans de la Guerra Civil. Jo diria que va morir el 32 o el 33. I, bueno, és que si no m'enrotllaré molt. Bé... I a mi em sembla que avui en dia s'escolta tot això cantat per un tenor, cantat per una soprano, però és que això no està pensat ni per un, no està pensat per una veu solista, està pensat pel cor.
Sí, pel cor català.
Bé, passem al Fandango?
Ah, venga.
Dale. A ver si nos despertamos.
Aquí no poses la gravació històrica, poses una gravació moderna.
Sí.
Vaya un.
¿Se puede callar, por favor, que estamos escuchando?
Estamos escuchando ópera,
Fandango, operístico.
Señor Marcelli, ante todo respeto.
Mira, este nos lo vamos a poner cuando vayamos con el monopatín, nos lo vamos a poner en el patinete
con el altavoz.
El Vives, que era molt català.
Que bien, Peter Vives.
El Vives, que era molt català, va fer aquesta òpera perquè ell volia fer un homenatge a Madrid.
Com?
Sí.
Sarsuela.
Ell volia fer un homenatge a allò que ell en deia el viejo Madrid. que quan va morir, va morir Madrid, van posar la seva capella ardent a l'Esgai, a la seu de l'Esgai, i va passar tot Madrid va passar per davant. El van portar a Barcelona, quan va arribar a Saragossa van haver de parar i van haver de muntar una capella ardent d'urgència a Saragossa, l'Ajuntament, perquè la gent de Saragossa també el volia acomiadar, i quan va arribar aquí, a l'Orfeó, doncs també tothom va passar, no? Llavors és un cas com molt... És un cas com d'això. Tot Madrid va passar per davant d'en Vives per agrair-li tot el que havia fet, i tot Barcelona també va passar per davant d'en Vives.
Però quan ho fan, això, aquest homenatge?
Ah, això ho fan els dies que m'ho he apuntat aquí. El divendres 26...
A les 8?
A les 8, el diumenge 28... a les 6 de la tarda.
Aquí, aquestes dues representacions veig al Teatre La Faràndula.
Exacte, i al Palau de la Música el dilluns 29 a les 8 del vespre. A les 7 del vespre, perdoneu.
Molt bé, Ramon.
Que ja, que Amadeu Vives és un gran compositor.
És que a mi me va mal, ese dia.
Sí, no, clar. moltíssimes gràcies.
No, i ara, gràcies a vosaltres.
Ara tornem.
L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa't a oisavallès.com.